El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua, el racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema. Avui en aquest racó hi trobarem 5 novetats que ara us comentarem i un nou títol del cicle infantil de cinema en català. A l'agenda, nova projecció a l'Espai Cràter i també Mot Cinema al Cines Olot. A l'actualitat parlarem del projecte d'una sèrie de Tarantino i l'estrena d'una altra sèrie amb personatge de còmic però interpretat amb personatges reals, amb actrius i actors reals de carn i ossos. Acabarem amb el concurs on, recordem, volíem saber quin títol de la filmografia de Pedro Almodóvar destacaríeu i per què. Obrim, com sempre, amb la recomanació de la setmana, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure, però abans, malauradament, avui també tenim una dedicatòria. La dedicatòria del programa d'avui és per Chuck Norris, heroi incombustible del cinema i la televisió durant més de 5 dècades i que va morir divendres passat a Hawaii, on va ser hospitalitzat un dia abans. Norris, campió d'arts marcials i professor de karate, va ser un dels primers actors que va donar forma a l'arquetip d'heroi d'acció en el cinema modern en pel·lícules com Força Delta, Desaparegut en combat i El furó del drac, en què s'enfrontava precisament a Bruce Lee. En la televisió, el seu paper més popular va ser la sèrie Walker, Texas Ranger, de la que escoltem la banda sonora de fons. I ara sí, anem per la recomanació.
La recomanació de la setmana.
La notícia d'avui ens ve de molt lluny, en un racó remot del planeta, a només 1.000 quilòmetres de distància del Pol Nord, hi ha un magatzem global de llavors pensat per preservar el futur de l'agricultura mundial davant les incerteses globals del segle XXI. En aquest santuari la de biodiversitat hi arriben mostres de cultius d'arreu del món. Doncs bé, ara l'olivera també forma part d'aquest grup selecte. Quina és la idea? Doncs pensar que el futur d'aquest símbol del paisatge i de la cultura mediterrània està més que garantit. La fita ha estat possible gràcies a les universitats de Còrdoba i Granada que han enviat fins a aquella instal·lació remota de Noruega 25.000 llavors de 50 varietats d'olivera. Per tot plegat, recomanem la pel·lícula El Olivo, estrenada l'any 2016 i dirigida per Iciar Bollaín, que és una història de relació entre un avi i una neta, però també la presència d'una olivera com a símbol de vida i història.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Crec que havíem de follar.
Em dius això cada dia.
Ja. però és que avui és importantíssim.
Sí?
Sí, avui és imperatiu.
Eudald, està tot ple d'aigua.
Avui truco la propietària.
Cal? No serem els maricons que no saben arreglar una cisterna.
Crec que s'ha mudat algú a la finestra del davant.
Que miri.
Què fas aquí?
He picat, no hi havia ningú.
Els gens creatius de la mare te'ls vas quedar tu.
Tu et vas quedar amb el seu cul.
Tenia un cul increïble.
La seva mare no li agradava agafar avions.
Bueno, tots tenim manietes, no?
Ja, no eren manietes, era... La mare estava malalta.
Clar, que el teu veí està boníssim. Vull dir, ja sé que no és el teu rotllo catalufo, però collons, nena.
Però ja no te'l miris.
El que diem a vegades, els tràilers expliquen a vegades massa coses. Obrim novetats amb un altre home, que és una dramèdia romàntica espanyola, i una història d'amor entre dos homes que explora la complexitat de les relacions de parella i les decisions que es prenen al voltant de la trentena. L'argument ens presenta a Marc i a Eudald, que escoltàvem en el tall, una parella estable que aparentment té una vida ordenada que es veu desestabilitzada per l'arribada d'un nou veí al pis del davant. A mesura que el Marc s'enfronta als seus propis sentiments d'inconformisme i a les tentatives d'Eudald per enfortir la seva relació, la pel·lícula reflexiona sobre l'amor, les expectatives i la pèrdua en un moment crucial de la vida. En el repartiment hi trobem a Bruna Cosí, Ramon Pujol, Quim Ávila i Lluís Marquès, entre d'altres, i el director ha estat David Moragues, que també és l'autor del guió, i ell va debutar el 2020 amb A Storming Night, i aquesta és la seva segona pel·lícula.
¿Por qué queréis cambiar ahora a vuestro hijo de colegio?
Bueno, Fer es muy sensible.
Entonces, ¿queréis entrar en una lista de espera en caso de que se quede alguna plaza libre?
Tenemos la sensación de que no acaba de estar bien en su colegio.
¿Es un colegio público, privado? Es público.
Gonzalo Rubial.
Yo.
Sé que vas a meter a tu hijo en el Piros. Es un muy buen colegio.
Nos podría venir súper bien. No solo por Fer, que también, ¿eh? Pero también por ti, por tus contactos.
No tenemos ese dinero.
Me han dicho que puede tener altas capacidades.
Fer.
No es un colegio de millonarios, que los hay. Los hay. Pero también hay gente, bueno, eso, normal.
Es la mamá de Fer y van a entrar ahora en el colegio.
Qué bien.
Soy Paz.
Hola, ¿qué tal?
Tu hijo y el mío se han vuelto muy amigos.
Mujer Alicia, ¿qué está haciendo con Paz?
Todos quieren que me vaya.
Cuídate mucho.
¿Sabes qué andan diciendo de mi marido?
Un narco.
Ah.
¿Tú has visto esos problemas que son como...
I passem ara a la comèdia amb segones intencions, podríem dir, amb aquest títol Altes Capacidades, que explora el terreny de la família i de l'escola. És un guió d'aquells verinosos, com dèiem, que amb la rialla i la comèdia de fons et diu unes quantes veritats al voltant de la nostra societat i de com entenem les relacions socials. Vaja, que acaba rient per no plorar. El tema són les contradiccions que cadascú té dintre seu, en aquest cas amb l'educació dels fills com a metàfora d'unes aspiracions d'un trampolí social i d'unes bones intencions que normalment, generalment, queden amb això, amb bones intencions. Com s'aconsegueix tot plegat? Doncs a veure, primer, amb un argument i un bon guió, ens presenta uns pares, Alicia i Gonzalo, que són una parella de classe mitjana que tenen l'oportunitat de matricular el seu fill a un col·legi d'èlit. Per ells suposa treure el cap a la classe alta, tenir noves amistats, majors ingressos i molts altres avantatges. Tot i que, segons ells, ho fan tot pel fill, les aspiracions de la parella s'enduran per davant el que fins aleshores creien inqüestionable. Un altre punt important al repartiment: Natàlia Reyes, Juan Diego Boto, Marian Álvarez, Pilar Castro i Bea Segura, entre d'altres. I, per altra banda, com dèiem, el director Víctor García León, que ha participat en el guió junt amb Borja Cobeaga, que, recordem-ho, ell també ha escrit els guions de Ocho Apellidos Vascos, Ocho Apellidos Catalanes, Super López, Fe de Tarras o Su Majestad. Altres treballs del director Víctor García León han estat Hay Motivo, Vota Juan o Vaya Vacaciones.
Por favor, di tu nombre.
Ryland Grace. He despertado de un coma. Estoy...
Estoy a varios años luz de mi casa. Y no soy astronauta. No soy astronauta. No soy astronauta.
Si no vas, morirás. Con todos nosotros. El sol se muere. Eres el único científico que puede descubrir por qué.
Solo soy un profesor del Instituto Grover Cleveland.
Estás doctorado en biología molecular. Quiero que nos acompañes. Esto es el Proyecto Salvación. El sol no es la única estrella que se muere. Todas las estrellas se infectaron por sus vecinas, excepto una.
¿Por qué?
¡No lo sabemos!
Por eso hemos construido una nave para ir allí y averiguarlo.
Está a 11,9 años luz. ¿Los astronautas mueren en el espacio?
Es lo que se consideraría una posibilidad remota.
Salvación. Entendido. ¿Quién se apuntaría a algo así?
Si no hacemos nada, todo lo que hay en el planeta se extinguirá.
Lo solucionarás.
Vaja, quina novetat. Si no hacemos nada, todo lo que hay en el planeta se extinguirá. Deixem la comèdia per parlar de Proyecto Salvación, que és una pel·lícula de ciència-ficció que està ubicada a l'espai i amb alienígenes inclosos. Es tracta d'una adaptació de la novel·la del mateix títol d'Andy Weir, publicada el 2021, i us fem èmfasi en això perquè el guionista, que ha estat Drew Goddard, ja havia adaptat una altra novel·la d'aquest mateix autor per la pel·lícula El Marciano, que recordeu, va protagonitzar Matt Damon. L'argument ens presenta el professor de ciències Ryland, que es desperta en una nau espacial sense recordar qui és i encara menys com ha arribat fins allà. A mida que recupera la memòria, descobreix la seva missió, que és la de resoldre l'enigma d'una misteriosa substància que està provocant l'extinció del Sol. En el repartiment, Ryan Gosling, Sandra Hüller, James Ortiz i Lionel Boyce, entre d'altres. I el director ha estat Phil Lord, que va debutar el 2011 amb La cabaña en el bosque i que després faria títols com Malos tiempos en el Royal i episodis de les sèries The Good Place i Daredevil.
¿Te suena el nombre de Michael Mason?
Mason no es solo un asesino.
El mejor agente de élite.
¿Qué le pasó?
Te traigo provisiones cada semana, pero nunca sales de aquí.
No vuelvas a subir aquí.
La gente suele decir gracias.
Lo hemos encontrado.
A por él.
¿Qué pasa?
No hagas ruido. No salgas hasta que vuelva por ti.
Luz verde. Disparad a matar.
Equipo Alfa, responda.
Los ha matado.
I anem ara per Shelter, el protector, que escoltàvem ara un tall de la pel·lícula, un thriller d'espionatge que ja ha omplert sales i sales als Estats Units i que ara ens arriba aquí. Una hora i 40 minuts de distracció i acció amb un protagonista, Jason Statham, que és un gran especialista en el gènere. El rodatge va tenir lloc a Irlanda i, curiosament, ha rebut ja una bona crítica d'un mestre com és Stephen King. Ja sabeu que normalment opina sobre el que veu i el que li agrada i ho publica. I ha dit literalment en aquest cas: la nova pel·lícula de Jason Statham és fantàstica. L'antídot perfecte per l'estupidesa de Trump. Un bon comentari. Argument: en una illa allunyada, un home a l'exili salva una nena d'una perillosa tempesta, generant tota una cadena de fets que els posa tots dos en perill. Mentre els seus camins van unint-se, ha de protegir-la tant si com no, fent front als enemics que el persegueixen del seu passat. En el repartiment, com dèiem, Jason Statham, acompanyat per Bodhi Rae Britnak, Michael Schaefer, Anna Crilly i Bill Nighy, entre d'altres. I el director ha estat Rick Romanbaugh, que va debutar el 2001 amb La sombra del crimen i després ha dirigit títols com El mensajero, Objetivo Washington DC i Operación Kandahar, entre altres.
El Virgil fue construido en 1923. Hoy es uno de los edificios más exclusivos de Manhattan.
Hola, soy la nueva empleada.
Con semejante riqueza, es de esperar la excelencia en el servicio.
cuantos cerrojos.
Este edificio es un templo a Satán. Cada mes tenemos que ofrecer un sacrificio humano. Esta noche, tú eres la ofrenda.
Te pillamos.
I acabem les novetats amb la dosis de terror habitual que ens l'ofereix la pel·lícula Te van a matar. Us sona un gran edifici amb una gran ciutat, com en aquest cas és Manhattan, i terror. Una pel·lícula plena d'acció i lluites amb dosis de satanisme de fons i on els actors varen fer moltes sessions de preparació física per al rodatge. Tot està situat a Nova York, com dèiem, però aquest rodatge es va fer a Ciutat del Cabo, a Sud-àfrica. A l'argument, una dona que accepta un treball com a assistenta en un gran edifici d'apartaments de Nova York, sense saber l'historial de desaparicions que acumula en el temps aquella construcció. Aviat descobrirà que tota la comunitat que hi viu està envoltada d'un cert misteri. En el repartiment, Sassie Beats, Tom Felton, Heather Graham, entre d'altres, i el director ha estat Kirill Sokolov, que debuta amb aquesta pel·lícula. I a totes aquestes novetats, com sempre diem, hem d'afegir-hi un nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català, ja sabeu, el dissabtes i diumenges, normalment, a la primera sessió de les 4 de la tarda i a un preu reduït. Aquesta setmana, tancant el cicle, podrem veure Bob Esponja, una aventura pirata, que és una nova aventura d'aquest personatge on haurà de demostrar el seu valor davant el senyor Krang, seguint l'holandès Errant, que és un misteriós pirata fantasma. El viatge el portarà a les profunditats de l'oceà on mai, abans, hi havia arribat una esponja. I anem per la distribució de la cartellera i l'agenda, que hi ha molta teca per explicar. A veure, anem per parts. D'entrada, recordeu que a partir d'avui i fins dimarts tenim cinema cada dia. Bé, fins dimarts no, tota la setmana, però el que sí cal dir és que els títols que ara comentarem i que explicarem com queden distribuïts només tindran vigència fins dimarts, perquè el dimecres, dia 1 d'abril, entren nous títols, ja ho sabeu. Setmana Santa, per tant, les estrenes, en lloc de divendres, és el dimecres. Possibles novetats que puguin arribar, doncs, podria ser Noche de Bodas 2, que és la seqüela de la primera, o la esperada i famosa Super Mario Bros. La distribució, doncs, dels propers 5 dies, d'avui fins dimarts, és la següent. Tenim un triplet amb la pel·lícula Hoppers, amb una sala amb còpia en català i una altra amb còpia en castellà, junt amb Un altre home. Després tenim dos doblets. Un és aquest que sempre diem que fa només el dissabte i diumenge el cicle de cinema infantil en català, que és Bob Esponja, una aventura pirata amb Amarga Navidad d'Almodóvar. Per altra banda, l'altre doblet és Altas Capacidades i Whistle el Silbido del Mal. I en les cinc sales restants, el mateix títol en totes les seves sessions, que són les altres tres estrenes, Proyecto Salvación, Shelter el Protector i Te van a matar, i darrerament ja les dues últimes, Balandrau ben salvatge i Torrente Presidente. I ara anem per l'apartat de l'agenda, perquè tenim nova sessió de cinema a l'Espai Cràter dins del cicle La destrucció del planeta i altres arquitectures, i en aquesta ocasió podrem veure el documental Bright Green Lies, traduït aquí com Mentides Verdes, de la directora Julia Barnes. Entre altres objectius, la directora intenta esbrinar les mentides, o podríem dir mitges veritats, que s'amaguen darrere del pensament fantàstic que hi ha sobre la idea que l'energia solar, eòlica, els cotxes elèctrics o el consumisme verd salvaran el planeta. Són certes, es pregunta, les paraules net, gratuït, segur, sostenible? Ho podeu contrastar tot plegat amb aquest documental que podeu veure avui mateix a les 7 de la tarda a l'Espai Cràter d'Olot. I recordeu també que segueix la programació especial que ja us vàrem anunciar divendres passat, que el Cines Olot ha elaborat dins del marc de les activitats del Festival Mot de Literatura. Són un seguit de projeccions de clàssics moderns al voltant del tema del viatge. Per aquesta setmana tenim tres pel·lícules seleccionades. A veure, per avui mateix, a 9:45 de la nit, podreu veure París, Texas, de Wim Wenders. Demà dissabte, a les 8, Una història verdadera, de David Lynch. I diumenge, també a les 8, Nomadland, de Chloe Zhao. Com vàrem dir també en el programa anterior, és una magnífica ocasió per poder gaudir d'aquests grans títols de la història del cinema en pantalla gran, com normalment s'hauria de veure al cinema. Si us sembla, us deixem ara amb un dels temes de la banda sonora de la pel·lícula Una història verdadera, de David Lynch. Fantàstica banda sonora d'aquesta Una història verdadera, de David Lynch, que, com us dèiem, podeu gaudir al Cines Olot. I ara, dues notes d'actualitat i el concurs.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
No us equivoqueu, no us confongueu, no som la Sandra Sotillo, perquè avui les dues notes d'actualitat parlaran de sèries, però és que són dues notícies que ens han arribat i que volíem comentar-vos. Perquè Quentin Tarantino, atenció, i Sylvester Stallone sembla que estan preparant una sèrie de televisió. Segons informacions, tots dos planegen codirigir un projecte de 6 episodis en què Stallone, atenció, només estarà darrere les càmeres i, per tant, no al davant actuant. La sèrie està ambientada als anys 30, serà molt autèntica, ja que es rodarà en blanc i negre, i ells mateixos han declarat que intenten o utilitzaran càmeres de la dècada de 1930. No hi ha detalls sobre l'argument ni de què anirà, però en resum han dit, o seria més o menys, aquests elements gàngsters, coristes, boxa i música. Malgrat no semblar-ho, i si es confirma la notícia, de fet, no seria la primera vegada que tots dos intenten col·laborar en algun projecte. Stallone podria haver interpretat a Luis Gara a la pel·lícula Jackie Brown, de Quentin Tarantino. Finalment, l'actor va rebutjar el paper i el va acabar fent Robert De Niro. I Tarantino també va voler comptar amb ell a Death Proof, que encara que el projecte no es va concretar i el protagonista va acabar sent Kurt Russell, com ja sabeu. Com dèiem, de moment no hi ha més detalls sobre la sèrie ni distribuïdora confirmada, cosa que suggereix que el projecte es troba encara en una fase primerenca de desenvolupament. Però, en tot cas, estarem al cas de noves informacions al respecte. I més novetats en el gènere de les sèries, perquè, tot i que aquesta ja és una realitat, volem parlar de Lucky Lucky Luck, o Lucky Luke, com preferiu, el personatge de còmic creat per Morris el 1946 i que posteriorment va desenvolupar René Goscinny, que ja té sèrie d'acció real pròpia. Disney Plus ha estrenat una producció francesa de 8 episodis que trasllada a la petita pantalla les aventures del cowboy solitari i que porta per títol, evidentment, el seu nom, Lucky Luke. En aquesta nova aventura, el vaquer ajuda a la Louise, que és una jove de 18 anys, amb qui travessarà el Far West a la recerca de la seva mare que ha desaparegut misteriosament. Com era d'esperar, en el camí es trobaran els germans Dalton, incomparables i enemics habituals de Luke, però també altres personatges icònics del Far West com Calamity Jane o Billy el Nen. L'encarregat de donar vida al pistoler és l'actor Alban Lenoir, que també produeix la sèrie, i la coprotagonista és Billy Blaine, que interpreta el personatge de la Louise. Tot i ser una producció francesa, Lucky Luke es va rodar a Espanya, en concret al desert de Tavernes, a Almeria, on es troba el parc Mini Hollywood i Fort Bravo, recreació d'un poblat de l'oest. El rodatge va durar 2 mesos i hi van participar, atenció, 700 extras. Recordem que no és la primera vegada que Lucky Luke fa el salt a la televisió. Una de les seves versions més cèlebres és la sèrie d'animació dels anys 80, produïda per Hanna-Barbera, i el propi René Goscinny va dirigir i produir 2 llargmetratges animats protagonitzats pel cowboy. Diversos actors, com Jean Dujardin, Terence Hill i Tilly Schweiger, han interpretat Lucky Luke a la gran pantalla.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs abans d'entrar en el programa us hem de dir que en la propera setmana, que recordeu-ho, serà passat Setmana Santa, és a dir, la propera cita serà el divendres 10 d'abril, tindrem la secció La música en el cinema. Anem, doncs, a regalar entrades, perquè recordeu la pregunta anterior amb l'excusa de l'estrena de la pel·lícula de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. Dèiem, quina pel·lícula d'aquest director, de Pedro Almodóvar, destacaríeu i per què? Hem rebut un total de més de 30 propostes, perquè no era qüestió d'encertar-les, sinó d'opinar, però hem de dir també que hi ha un rànquing. La primera pel·lícula que prefereixen destacar els nostres oients és Todo sobre mi madre, i molt, molt endavant. Després també tenim Volver, però en principi la pel·lícula predilecta dels nostres oients és aquesta, Todo sobre mi madre. També s'han dit La mala educació, La piel que habito, Matador, Tacones lejanos, Pepi, Lucy Bomb i altres xiques d'un montón, evidentment, però entre totes les opinions que hem rebut s'emportarà aquestes 2 entrades gentilesa del Cinesolot, Aris Brandi, que ens diu Dolor i Glòria, que tot i que ell mateix, vol dir el director, ha dit que no és estrictament autobiogràfica, sí que barreja realitat i ficció de la seva vida. I si ara us sembla, anem a llançar la pregunta que tindreu més dies per respondre fins al divendres 10 d'abril, que és, doncs, amb l'excusa d'aquest cicle de cinema mot cinema relacionat amb el Festival de Mot de Literatura, amb l'estrena, com dèiem, de la pel·lícula París, Texas, la visionat d'aquesta gran pel·lícula, el que volem és que ens digueu el títol d'una pel·lícula on hi hagi el nom d'una ciutat en el seu títol. Ja sabeu que són una pila, n'hi ha moltes, moltes i moltes. Per tant, una pel·lícula que porti el nom d'una ciutat. Podeu enviar les respostes al Facebook i Instagram del programa. Nosaltres tenim un nom, Olot, que és on a la seva ràdio fem, com cada divendres, parlar de cinema en Obsessió Contínua. Bon cap de setmana i bones festes per a aquells que ho facin de Setmana Santa. Fins la propera. Come on, turn.